malalties cardiovasculars ja consisteixen i ja constitueixen la primera causa de mort del món i, de fet, la gran epidèmia dels nostres temps. En aquest escenari, el Teatre Nacional de Catalunya acull aquesta tarda la primera gala benèfica de la Fundació Internacional XI, les inicials en anglès de Ciència, Salut i Educació, una iniciativa del cardiòleg i president d'aquesta fundació, el doctor Valentí Fuster, que vol promoure uns millors hàbits de salut arreu del món per canviar aquesta crua realitat. Doctor Fuster, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Diu que em deia amb el micròfon tancat que ha arribat aquest matí.
Potser
a Nova York, eh? I que són aquests vols que arribes a les 7 del matí i que normalment sempre expliquen que quan te'n vas cap als Estats Units el problema és quan tornes per agafar el son, no?
Bueno, jo estic acostumat, vinc una vegada a la setmana a Madrid, arribo el matí cap a les 7 del matí i després surto a les 5 de la tarda cap a Nova York. Venint treballo, perquè vol dir que són les 11 o 12 de la nit a Nova York, tornant cap a Nova York, dormo 2 o 3 hores i després quan arribo a Nova York doncs puc dormir també la nit i crec que ja m'he acostumat.
Això és bo pel cor?
No és dolent pel cor. Jo crec que tot depèn de que segueixis un mètode que sigui sempre igual, i amb això jo estic acostumat.
Ara parlem de l'acte d'aquesta nit, però permeti'm, la gent que fem aquest programa, sí, ens llevem molt d'hora. Però molt d'hora vol dir molt d'hora. Quan t'acostumes a dormir poc, no passa res?
Cada persona té una necessitat diferent de dormir. Jo he dormit pràcticament tota la meva vida 4 hores al dia. I això és una cosa...
Bo saber-ho, doctor, bo saber-ho.
El que dic és que cada un és diferent. Sembla que això depèn molt de la profunditat del son. És a dir, hi ha gent que dorm més profundament que altra. Jo dormo molt profundament, suposo, i per lo qual no hi ha tanta necessitat d'hores com per altres persones que tenen un dormir més superficial. És a dir, que un ha de saber que cada un de nosaltres té unes necessitats diferents de dormir.
Per tant, la qualitat del son és molt, molt més important que la quantitat.
Estic completament d'acord. Aquesta és la raó per la qual hi ha diferències entre gent. Jo mai he tingut la necessitat de dormir més.
L'acte d'aquest vespre, ara en parlem, estarà presidit pel president de la Generalitat i ha de servir per presentar aquest programa anomenat així. Què es farà exactament al Teatre Nacional de Catalunya avui, doctor?
Si m'ho pregunteu, potser sóc el que menys ho sap, però sí que és una reunió de tots els amics. Sembla que venen 500 o 600, o potser inclús més persones, amics, companys, gent que està interessada en aspectes de la salut. Farem una presentació de lo que s'ha fet. Jo crec que és un d'aquests actes. En certa manera hi ha un aspecte de benèfic, però també hi ha un aspecte de comunicabilitat, que per mi és molt important comunicar aspectes de la salut que potser la gent no sap.
Ho explicarà davant de tota aquesta gent, d'aquests amics que deia vostè avui al Teatre Nacional de Catalunya, però els oients que l'estiguin escoltant ara aquí al Món a RAC1, en què consisteix aquest programa anomenat així?
Bueno, així li diré el que passa. Estem en un món en què la gent s'està tractant a si mateixa sense tindre, conèixer els aspectes de la ciència. Per exemple, quanta gent està prenent quantitats de vitamines, quan en realitat, des del punt de vista cardíac, no tenim cap referència que ens digui que tenim que prendre aquestes vitamines. Potser el contrari. És a dir, que tenim que anar a la ciència. Això és la paraula science, la S de la Fundació. Després parlem més de malalties que de salut. Per la qual tenim que parlar més de salut, que des del punt de vista econòmic és molt més car la malaltia que promoure la salut. Això és la paraula health, l'H d'així. I després crec que tots ens tenim que educar. Hi ha una gran falta d'educació, sobretot a nivell científic. I aquí ve la E d'education. So Science, Health and Education és el nom de la fundació. I és un nom de dona que també jo crec que dintre de la malaltia cardiovascular és important, puesto que la incidència de malaltia cardiovascular a la dona és igual o inclús més alta que amb l'home. I per lo qual jo crec que així és una bona nomenclatura.
Sobre el que parlava precisament d'aquest xin, deia primer de tot, diu, amb el tema de les vitamines, molts cops ens mediquem o ens automediquem. En excés ens automediquem?
Bueno, això segur. Però el problema... Per una part ens automediquem, per una altra part gent que ha de prendre medicacions que són absolutament necessàries, per exemple, després d'un infart de miocardi o d'un accident vascular cerebral, jo li puc dir que solament el 20% de les persones estan prenent la medicació adequada.
No m'ho puc creure.
Bueno, pues ja s'ho pot creure.
Només un 20%? És una persona que té un infart de miocardi? Només un 20% d'aquella gent no segueix el que...
Segueixen medicacions, però no totes les que han de prendre. I és que, en realitat, el malalt se'n va a l'internet, llegeix, veu que hi ha factors tòxics i que és efectes secundaris, i al final la gent es comença a tractar a si mateixa. Això és un estudi que nosaltres acabem d'acabar ara, amb 2.000 persones diabètics que han tingut ja problemes cardíacs, i ens hem donat compte que solament el 20% està prenent tot el que realment s'ha de prendre. És dir, que el problema, per una part, es prenen moltes medicacions que no s'han de prendre, i per una altra, les que s'han de prendre no necessàriament es fa així. I aquest és un problema molt complex, que si vol ho expandirem, però és un tema actualment que crea una gran preocupació.
Internet, m'han dit, eh? És a dir, m'ha parlat d'internet. És a dir, la facilitat que un teclat té per començar a intentar esbrinar coses que molts cops has de saber si són certes o no són certes.
Li diré un problema que hem trobat, i és que quan nosaltres acceptem una medicació amb un malalt, el temps que tardes en explicar al malalt per què és aquesta medicació és una mitja de 49 segons. Per lo qual, què és el que passa? Que el malalt no té una idea clara, i és quan se'n va a l'internet, llegeix, tots són efectes secundaris, i aleshores el malalt es comença a medicar. I això no es pot dir que sigui culpa dels metges, això és un problema del temps que un té per portar a terme una pràctica apropiada. Això és un problema molt general. Però li explicaré alguna més. Estem en un món amb el qual no som conscients de la nostra vulnerabilitat. Si hem tingut un infart i ens trobem bé, fantàstic, i deixem de prendre algunes medicacions que són fonamentals. Si no mai hem tingut un infart i fumem, tenim un colesterol elevat, tenim una diabetes, tenim obesitat, pensem, a l'infart no ens tocarà a nosaltres. Aleshores, aquesta consciència, que és de falta de vulnerabilitat, és part del problema també amb el qual veiem que no necessàriament es prenen les medicacions que s'han de prendre, i per altra part la gent pren medicacions que no necessàriament han sigut apropiades per lo que tenen. És a dir, que és un problema de gran envergadura, i és un problema que estem treballant molt ara nosaltres.
L'evolució de les malalties, sortosament, cada any, a través de la ciència, a través de la investigació, en alguns casos va millorant. Un té la sensació, però, que amb els accidents cardiovasculars passa a l'inrevés, que com més passa el temps, amb més velocitat tenim, i aquesta velocitat no ajuda. Estem per entendre'ns, doctor, tenim més riscos al segle XXI que al segle XX de patir infarts?
Aquesta és una malaltia que no existia, o pràcticament no existia, fa 3 segles, per la qual és una malaltia moderna. Això per començar. Ara bé, aquesta malaltia està afectant a països rics i a països pobres. Per exemple, la hipertensió a països pobres es guarda en l'alimentació amb sal. El tabaquisme va a països pobres, es menja més barat que són hidrats de carbó. És a dir, que és una epidèmia. Però jo li vull explicar la paradoxa. Hi ha menys gent avui que mor d'un infart als 50 anys que fa mig segle. Però hi ha més infarts, i els tractem de tal manera que predomina l'individu, no els deixem morir, però aleshores augmenta la malaltia més tard i és extremament cara per les tècniques que utilitzem. És a dir, que hi ha una paradoxa. En realitat, la vida s'ha prolongat 6 anys en 3 dècades degut a tractaments de la malaltia cardiovascular. Però són tractaments molt cars, i aleshores s'acumula tot, potser més tard, i a més augmenta la malaltia perquè hi ha més obesitat en les conseqüències.
Avui estem parlant, quan són 2:15 del matí, amb una eminència, que és el doctor Valentí Fuster. A l'hora de lluitar, doctor, contra les malalties coronàries, vostè ha tingut un aliat de primera, que és el cuiner, el Ferran Adrià. Continua defensant la necessitat d'incloure a l'escola una assignatura específica sobre alimentació?
Bueno, a veure, aquest és el programa que nosaltres tenim, sí, que és Salut Integral, amb 64 escoles a Espanya i amb 25.000 nens a Colòmbia. I bàsicament es tracta de l'alimentació, l'exercici físic, conèixer el teu cos i controlar les emocions, en el sentit de que creiem que nosaltres la droga que pot un estar exposat als 10 o als 15 anys, és fonamental entrar molt més aviat. Tota la nostra, tot el nostre projecte és amb nens de 3 a 6 anys, que és l'edat on realment es forma la conducta en un futur. I la malaltia cardiovascular en gran part és una malaltia de la conducta, per la qual creiem que aquesta és l'edat adequada per instruir 40 hores en un període de 6 mesos, és el nostre programa.
La canalla menja malament?
Absolutament. Però no és la canalla, tothom menja malament.
Tothom menja malament?
Absolutament. No, vostè no, no em convencerà que aquí es fa una dieta mediterrània, perquè no és així.
Bona aquesta. No és així, eh?
No.
Què mengem aquí? Que ens posem en risc?
Bueno, jo no sé el que mengem, però l'obesitat està augmentant cada any. És a dir, el número de nens que obesos de menys de 15 anys fa 10 anys era un 10%, en aquest moment és un 17%. És a dir, que vostè, jo no li tinc que explicar el que es menja, jo simplement li explico el fet.
Sí,
l'obesitat està augmentant d'una manera increïble. I pensa vostè que l'obesitat és la causa, una de les grans causes de la diabetes, grans causes de la pressió arterial alta, i és una de les causes d'alteracions del colesterol, per la qual jo ja li estic explicant part d'aquesta epidèmia que estem veient.
Doctor, quan si parlem de... Hem parlat de l'alimentació, l'estrès. És a dir, normalment les malalties es poden detectar, i es pot dir, mira, aquest senyor, doncs mira, amb una anàlisi de sang, o amb una anàlisi d'orina, o amb una inspecció mèdica, us pot saber. Clar, l'estrès és... Diguem-ho que és una manera que cadascú pot veure si està estressat o no es pot estressar amb un verb que ja ha fet fortuna i que és una mena de neologisme, no?
I deixi que li expliqui, perquè aquí ho tinc que dir clar. Hi ha un tipus d'estrès que és l'agut, dramàtic, que sí que pot donar lloc a un infart de cor. Això és raro. L'estrès crònic no dona malalties de cor. El que passa és que quan un està estressat fuma, deixa de fer exercici, menja pitjor. És a dir, que les conseqüències de l'estrès són els factors de risc que afecten el cor. Però no és l'estrès en si mateix, no creiem que és l'estrès en si mateix el que provoca la malaltia, són les conseqüències de l'estrès que alteren la nostra conducta de vida.
Alcohol, tabac i esport. Quina és la combinació més adequada, doctor Fuster?
Perdoni la pregunta.
Alcohol, tabac i esport. És a dir, evitar el tabac de totes totes...
Jo prefereixo contestar-li la pregunta d'una altra manera.
D'acord.
Quins són els factors de risc que donen un infart de miocardi o cerebral? I són 7. 2 són mecànics, l'obesitat i la pressió arterial. 2 són químics, el colesterol i la diabetes, el sucre. 2 són preguntes, fuma vostè o no fuma?
Jo...
Fa vostè de por o no fa? Això són les preguntes que jo li faria.
D'acord.
I per últim, l'edat, més de 55 anys en l'home i més de 60 la dona. El que vol dir és, la població espanyola avui, el 60% de la població per sobre dels 55 anys té més de 2 d'aquests factors de risc. El que vol dir que és una societat, no solament és aquesta, és tota la societat, estem malalts i no volem acceptar-ho. Aleshores, quan vostè em fa la pregunta, alcohol, deport o fumar, jo li diré, deport, absolutament. Fumar, absolutament no. Alcohol és un problema... Perquè si vostè no ha begut mai, jo no li diré que vostè comenci a beure perquè podrà previndre la malaltia cardiovascular. Si vostè pren 2 copes o 3 copes al dia, li diré prengui 2. I si és una dona, li diré una. Per què? Perquè el metabolisme de l'alcohol amb la dona és molt més lent. És dir, que l'alcohol pot ser protector, però no donar, nosaltres no donem èmfasis per les raons òbvies.
Vostè és l'exemple de vida sana, perquè vostè puja ports de muntanya amb bicicleta. Però ports de muntanya, vull dir, ports del Tour de França. I, és a dir, quan vostè parla d'esport, esport es pot fer de moltes maneres, però un esport fet repetidament mitja hora, una hora al dia, és un bon exemple de fer esport?
És el que faig jo. Jo faig bàsicament 5 dies a la setmana, de mitja hora a una hora, I bueno, i a l'estiu pujo els ports del Tour de França i del Giro d'Itàlia. Pràcticament els he fet tots, els de França. Ara estic enfocant-me en Itàlia.
Pràcticament els ha fet tots?
Tots, el Tourmalet 4 vegades.
Ara li anava a dir, clar, anava a dir, no sé si preguntar-li pel Tourmalet. Vostè ha fet el Tourmalet?
L'última vegada és aquest estiu passat. És per la quarta vegada. Però aquest, jo li diré, això és motivació. Un s'entrena i és el que diem... autoestima, que un es dona compte de que pots fer-ho. És a dir, hi ha una part psicològica molt important amb els objectius que ens tracem. I aquesta part psicològica, doncs, jo li estic exposant a vostè el que jo faig a l'estiu, que no és cap bogeria, ho puc fer-ho, però perquè i crec que ho puc fer-ho, m'entreno per fer-ho i t'ajuda a pensar que ho pots fer-ho.
Escolti'm, des del punt de vista mèdic, doctor, què li queda a vostè per aprendre encara del cor?
Sí, doncs em queda moltíssim. A mi sempre que em pregunten del cor dic, doncs sí, sabem molt, sabem com tractar el cor, però hi ha molts aspectes que desconeixem. Per exemple, doncs com mecànicament un cor pot funcionar. 60 vegades per minut. I vostè miri tota la vida sense que es desgasti. Jo sempre he dit que algú que m'ho pugui explicar. I no he trobat a ningú que m'ho pugui explicar, això. És a dir, que hi ha aspectes que són misteris biològics i aquest és un d'ells. És a dir, que coneixem molta part del cor, però desconeixem també moltíssim.
Quan ens enamorem, quin paper juga el cor?
Miri, això no m'ho pregunti, perquè són coses de novel·la. El tema és que sí que una vegada té palpitacions amb qualsevol estat emocional. Després d'això ja no li puc dir res més, perquè el més està inventat.
Una última pregunta, doctor. És bona l'aspirina per prevenir els infarts, com explica la llegenda o com ens diuen que... Escolti, prenguis una aspirina. Això és veritat o és mentida?
No, és mentida. L'aspirina l'ha de prendre el que està amb un alt risc. Un que té més de dos factors de risc dels que els 7 que els he dit jo abans és justificat. Una persona que ha tingut un infart de cor o que té malaltia de cor o que té un infart cerebral està justificat. Però el resto de la població és un error perquè l'aspirina pot causar hemorràgia gastrointestinal quan en realitat no hi ha necessitat de prendre-la si no tens una situació com la que acabo d'explicar.
Doctor, hi ha alguns oients que ens diuen que si pots repetir, sisplau, les 7 conductes. Que això és molt bàsic per saber, és a dir, aquest és l'abecedari d'una conducta.
És molt senzill. Mira, hi ha dos aspectes mecànics que són l'obesitat i la pressió arterial alta. Dos químics que són el colesterol elevat i el sucre elevat, la diabetes. Dos preguntes, si es fuma o no es fuma, si es fa exercici almenys mitja hora, 5 vegades a la setmana, i per últim, el número 7, és si un és per sobre un home de per sobre de 55 anys o per sobre una dona per sobre de 60. Si vostè té més de dos d'aquests factors de risc, la possibilitat de fer un infart de miocàrdia o un infart de cervell en els pròxims 10 anys és un 25%. En els pròxims 30 anys és un 75%. Això és el que han de saber.
Doctor Fuster, ha estat un plaer rebre'l en aquest estudi del Món a RAC1. Aquesta nit, recordeu, el Teatre Nacional de Catalunya es presenta i s'explica aquesta fundació així i que avui ha portat novament el doctor Valentí Fuster en aquest estudi de RAC1. Avui al Teatre Nacional de Catalunya i presidit pel president Artur Mas. Moltes gràcies, doctor Fuster, ha estat un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies. De seguida tornem.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.